Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Les 3 en punt, actualitzem la informació perquè el govern valencià del PP i Vox veu de bon ull la proposta del govern espanyol de portar aigua en vaixells des de la desalinizadora de Sagunt cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Després que la ministra Teresa Riveras li expliqués la idea, el president valencià, Carlos Mazón, ho ha valorat així.
Yo entiendo que haya agua desalada que se vaya a Cataluña, me parece bien, y me parece bien porque el agua desalada es buena para cuestiones de emergencia y para agua de boca, no para agua de riego. Pero estoy a favor que intentamos por fin en España que el agua es de todos, a ver si eso anima a los demás a darse cuenta de que aquí lo estamos pasando muy mal también.
Mazón ho deia a la televisió valenciana. A punt, dilluns, el president valencià reunirà amb la ministra Teresa Riveras, també ho farà el conseller David Mascort. I el govern espanyol no veu perillar la legislatura, tot i el no de Junts a la llei d'amnistia. Pedro Sánchez hi ha insistit avui en un acte de campanya a Galícia, assegura que té per davant 1.260 dies de govern. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha assegurat al Via Lliure de RAC1 que està convençut que tard o d'hora s'arribarà a un acord amb Junts per tirar endavant el text. Això sí, demana treballar amb discreció.
Actuar amb responsabilitat. Responsabilitat vol dir que aquest és un gran projecte de la legislatura que no podem deixar descarrilar i, per tant, ara el que toca és dialogar molt, parlar amb discreció, però sobretot garantint que aquesta llei tira endavant, i jo estic convençut que ho aconseguirem, malgrat que l'altre dia crec que rebutjar la llei va ser un error.
Urtasun també ha lamentat que hi hagi jutges a Espanya que actuen amb motivacions polítiques. I els bombardejos dels Estats Units contra les milícies pro-Hamàs a l'Iraq i Síria han deixat gairebé 40 morts, segons les ONGs que hi ha damunt el terreny. La majoria serien civils i no pas milicians, que era l'objectiu dels atacs, segons Washington. Les dades les ha fet públiques l'Observatori Sirià dels Drets Humans i el govern iraquià. Això mentre continuen les condemnes als bombardejos, que tensen encara més l'estabilitat fràgil de tot el Pròxim Orient després de l'esclat de la guerra a Gaza. Fa una estona, Rússia s'ha sumat als països de la regió i ha reclamat també una reunió urgent del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. I el Barça visita aquesta tarda un Alavés en ratxa, mentre que el Girona busca recuperar provisionalment el lideratge.
A 7:15, Alavés-Barça, els blaugrana amb 8 baixes contra un equip vitorià que ha encadenat 3 victòries, i a 9:00, Girona-Reial Societat. Demà es disputa el derbi Madrid-Atlético. Aquest migdia, Carlo Ancelotti ha recriminat les paraules de Xavi Hernández, en què el tècnic blaugrana assegurava que la Lliga està adulterada per les pressions de Real Madrid Televisió.
Pienso que yo soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respecto al fútbol español. No quiero bajar. No es un nivel por profesionales.
Encara a primera, ara en joc al descans, València 2, Almeria 0.
I acabem amb el temps, perquè Xavi Segura, l'ambient primaveral anirà a més aquest cap de setmana.
Exacte, avui les temperatures màximes encara pujaran més, sobretot al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, interior de Girona, amb molts valors de 17 a 22 o localment 23 graus. Demà encara podrem sumar algun grau més i no es descarta fregar els 24 o 25 graus al prelitoral interior de Girona. Ambient atípicament primaveral per trobar-nos a principis de febrer i tot plegat amb sol i calma en general. L'excepció la trobarem a punts de Ponent i de la Vall de l'Ebre, on l'efecte boira mantindrà l'ambient més fred tot el dia.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia, que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb l'Adrià Gil i el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
Com sempre, a partir de les 4 del Superesports, i a les 11 el t'ho diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
RAC1. Aquest dissabte és Superdissabte des de les 4 a RAC1. A 7:15, a la Ves Barça de la Lliga Masculina de Futbol. Des d'una hora abans en Fot Lipou i tota la tropa del Barça juga a RAC1. Pendents des de les 6 del Joventut Palència de la Lliga ACB. A 9:00, Girona Reial Societat amb Miquel Agut i companyia. I per rematar-ho, t'ho diràs fins a 1:00 amb Gerard Ballera. Aquest dissabte és Superdissabte a RAC1. El Barça i el Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som u.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Bon Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Aquest primer dissabte del mes de febrer farem un programa molt gastronòmic. Viatjarem fins a Colòmbia, Brasil, Mèxic, Costa Rica i Etiòpia i ho farem amb la ruta cafetera que ens ha preparat una barista professional. Amb la colombiana Sara Orrego descobrirem molts racons del seu país i les particularitats de cadascuna de les seves varietats cafeteres del món. I ara que ja s'ha inaugurat la temporada de calçots, us portarem a fer-ne una a tocar de la platja de la Murtra, al Baix Llobregat. Serà el Mamut, un nou establiment inspirat en un viatge al Parc Natural de Tulum, a Mèxic. A més, anirem a Navarra a fer el camí de Sant Jaume, on tastarem alguns dels seus productes quilòmetre zero. La nostra col·laboradora, Xus Tomé, l'editora del portal tusdestinos.net, ens parlarà dels diferents itineraris que ens ofereix aquest territori per fer-lo en família. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. Esto es para ti, mamita. Si sou cafeters, prepareu-vos perquè ara mateix farem una ruta pel món a través d'aquest producte aquí al Viatge B, un viatge que no us deixarà indiferents. I serà, el farem amb una gran experta en cafè. La nostra guia serà avui la barista i catadora Sara Orrego. Va néixer a Colòmbia i fa 2 anys que viu i treballa a Barcelona. La trobareu a la botiga Sensorial Coffee Roaster de Barcelona, des d'on avui ens ha vingut a visitar. Sara, bona tarda, benvinguda a RAC1.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Fa 2 anys que vius a Barcelona i que no has tornat a Colòmbia, no?
No, es muy triste, pero bueno, pronto lo haré.
¿T'enyores o qué?
Demasiado, demasiado. La comida, el clima, mis amigos, todo, todo. Tengo la oportunidad de tener a mi familia acá, pero sí tengo mi vida ya entera.
Però t'has adaptat molt bé aquí a Catalunya, no?
Amo Cataluña, amo Barcelona, amo cómo me ha tratado, el recibimiento, todo lo que he podido crear y formar acá, lo amo completamente.
I després tens el cafè, no?, que treballes a diari amb ell i que també és una manera d'estar en contacte amb la teva terra.
Totalmente. Bueno, tengo la oportunidad de trabajar en lo que estudié. Yo me formé en Colombia, me formé como barista y catadora en Colombia y aquí he tenido esa oportunidad de trabajar en eso. Y eso me hace muy feliz.
¿On et vas formar exactamente?
Bueno, yo inicié, lamentablemente el café se hace por cursos, no hay una universidad, no hay un lugar donde te puedas formar completamente. Yo inicié en el SENA, que es como una institución pública que el gobierno le da a los jóvenes colombianos para formarse en ciertas áreas. Una de esas áreas es un proyecto muy nuevo, entre comillas, que se dio en Colombia, que es formación en todos los temas relacionados con café. Yo empecé allí con unos cursos de análisis sensorial, luego pasé por un curso de tueste, luego por barismo y ya el resto de mi formación lo di en una escuela privada en un curso de una semana que era de barismo.
I això ha estat vocacional o és algo que, per exemple, has vist a casa teva i ja tenies algú a la família que s'hi dedicava?
No, es algo que descubrí. Realmente yo estudiaba ingeniería civil, pero por cuestiones económicas no pude continuar estudiando ingeniería civil y en una de esas me resultó poder ingresar a estos cursos que daba el SENA porque son cursos completamente gratis para los jóvenes en Colombia y decidí tomarlo y cuando hice mi primer curso me enamoré y me obsesioné completamente por el café.
Aquí a Catalunya ens agrada molt el café, suposo que això ho constates a diari, no?
Sí, bueno, existe de todo, existe un público para todo y en Cataluña en los últimos años, o al menos desde que yo estoy acá, ha aprendido a tomar muy buen café. Entonces creo que cada vez más gente se atreve a pagar por una buena taza de café.
Uh-huh. A l'establiment on tu treballes, a Sensorial Coffee Roaster, aquí a Barcelona, trobem realment un paradís pels més cafeters, perquè en aquesta botiga ens doneu la possibilitat de viatjar per tot el món tastant aquests cafès típics de cada país, no? I aprofitant doncs, que tenim aquí, avui ens el que voldríem és fer això, no? Una ruta improvisada i anar recorrent diferents punts del món i anar tastant aquest cafè per conèixer-lo una miqueta millor, no? I com no podia ser d'una altra manera, doncs ens agradaria molt començar a Colòmbia, no? El cafè colombià és el més sol·licitat, per exemple, al lloc on treballes tu?
Sí, sorprendentemente sí. El café de Colombia es en la tienda donde yo trabajo en este momento uno de los más solicitados. La gente siempre, nosotros manejamos un blend, que es un blend Colombia-México, y antes de eso no teníamos un espresso de Colombia y hace poco lo ingresamos. Empezamos a trabajar con un espresso simplemente de Colombia y a la gente le ha encantado. La gente siempre va y pregunta por café de Colombia.
¿Por qué? ¿Por qué comes aquel café?
Vale. Cada origen tiene unas características sensoriales de acuerdo al lugar donde se cultiva y Colombia es uno de esos países que está ubicado estratégicamente en el mundo donde su tierra es tan rica en minerales que cada cosa que se cultiva allá obtiene unas características muy bonitas y eso hace que el café tenga unas características sensoriales que diferencian al café de Colombia del mundo. El café de Colombia tiene tres características. La primera es suave, es dulce. Este dulzor lo podemos relacionar con la caña de azúcar.
Claro.
Esta segunda característica es esa sensación a chocolate. Ese chocolate va a variar. Puede ser chocolate de mesa, puede ser un chocolate al 70%, o puede ser nibs de cacao, ¿cierto? Eso va a depender un poco de como de los procesos que se les dé. Y la tercera característica es que tiene una acidez, pero es una acidez muy bonita, es una acidez muy brillante, que siempre se va a ir más o menos por las cáscaras de naranja, por la mandarina, por la naranja dulce, o por frutas muy cítricas. Entonces, es suave, dulce, es esa relación al chocolate y una acidez muy brillante. Eso es lo que hace que el café de Colombia resalte, a diferencia de otros. Ese dulce y ese chocolate hace que cuando tú le pongas leche y te tomes un cappuccino con un café de Colombia, sepa una cosa exquisita, dulce, muy cremoso, muy suave en boca y que dé esa sensación de no ponerle azúcar al café.
Per tant, és una manera de traslladar-nos a Colòmbia, no? Perquè, com tu ens deies, el territori marca el producte, no? Quins trets característics de Colòmbia són els que tu creus que incideixen directament en què el producte resulti això, no? Tan suau, tan dolç, tan amb aquesta acidesa mitjana, no?
Bueno, en café, como en el vino, hay una característica o hay algo que nosotros hablamos que es el terroir. El terroir es este conjunto de cosas que hacen que el de donde venga, de ese origen, de donde venga X café o el vino también, porque es algo que nació del vino, tenga X características. En Colombia nosotros estamos beneficiados porque estamos ubicados sobre la cordillera de los Andes,
ajá,
y muchos de los cultivos de café se dan sobre estas cordilleras. Entonces, por ejemplo, a diferencia de Brasil, el café de Colombia, cosechar café en Colombia es una tarea demasiado difícil porque para cosecharlo tienes que subir montañas muy empinadas y eso está lleno de café y te toca cosechar en esas montañas empinadas. Entonces creo que esa es una de las características. La segunda es el suelo volcánico de mi país, Huila, que es uno de nuestros principales orígenes. La tierra del Huila está caracterizada por eso, porque es un suelo volcánico.
Uh-huh.
Entonces está el suelo, está el microambiente o el ambiente en el que está rodeado. Nosotros tenemos tropical, un clima muy tropical y selvas húmedas. Eso hace que donde se cultive café a estas alturas, que son aproximadamente 1.500, 2.000 metros sobre el nivel del mar,
¿sí?,
no penetra el sol de una forma tan fuerte, lo que hace que el café o el grano se desarrolle de una forma más lenta. Y al desarrollarse de una forma más lenta, la glucosa natural del café se desarrolla muchísimo mejor y eso hace que al producirse o al beneficiarse el café de unos sabores tan exóticos. La tercera viene a ser la mano de obra. Obviamente nuestros caficultores llevan siglos cultivando café. Ellos esta tarea la heredan de sus familias se las enseñan y pasan de generación en generación, y también pues obviamente el alimento que se le da a la tierra.
Per tant, aquesta és la gran diferència, no?, que fa que el cafè colombià i el cafè de Brasil siguin diferents, no? Quin resultat és el que obtindrem d'un cafè de Brasil, no? O sigui, a diferència del colombià, com és el cafè brasiler?
Vale, la diferència entre Colombia i Brasil, com venia diciendo, es que nosotros como en Colombia está sobre la cordillera y la mayoría de café de Brasil no. Brasil es un país en mucha parte, no voy a decir totalmente, es plano, y estas planicies hacen que cultivar el cosechar café sea muchísimo más fácil para las fincas. También hace que el desarrollo sea mucho más lento. Si bien tienen café de altura, no todo el café es de altura, entonces son cafés de 1500, 1400 metros sobre el nivel del mar. Eso hace que sus características tiren más hacia el chocolate. Y lo que yo he visto y podido conocer de los cafés del Brasil es que son cafés mucho más toscos, sin ser esto una nota desagradable o ser algo feo en el café. Es un café, son notas mucho más achocolatadas, mucho más corposas, que también se ven muy bien cuando tomas espresso.
Per tant, el lloc on es cultiva és el que marcarà la diferència entre un i l'altre. I si marxem cap a Mèxic, quines són les característiques que té aquest cafè?
Vale, México, como Costa Rica, en los últimos años han dado una puntada en el café de especialidad muy importante y ha sorprendido realmente al mundo, porque bien, no ha sido como su principal cultivo. México tiene notas, una acidez muy brillante, una acidez muy bonita y unas notas frutales demasiado resaltantes en sus cafés.
¿Quiénes frutas son las que me
en destacan? Este momento, por ejemplo, tenemos un México que se va mucho hacia la manzana verde. Este dulzor de la manzana verde, pero también es así, es acética que se siente la manzana verde, tira mucho por las frutas verdes, la manzana, la pera o uvas verdes. Es un café con una acidez muy bonita, tira mucho hacia la mandarina, una acidez, si bien es brillante, también es una acidez muy dulce. Entonces creo que esa es una de las características principales del café de México. También es muy meloso, sabe mucho a miel.
Citabas al café de Costa Rica, ¿qué nos puedes explicar de él, no? ¿Quin sabor té?
Bueno, en este momento Costa Rica en la tienda es un éxito total. ¿Sí? Tenemos un Costa Rica y se vende de una forma increíble. Lo estamos haciendo también en Batch Brew, que es café filtrado, y tiene una característica muy bonita que me encanta resaltar de ese café, que es cuando a medida que va enfriando, notemos que yo hablo de café caliente, frío y tibio de una manera muy normal. A medida que este café va enfriando, va resaltando una nota caramelo muy interesante. Es como si tú te comieras una manzana caramelada de estas que venden en la feria.
Directamente.
Exacto. Es como si te comieras una manzana de esas. Es un café muy floral. Tira mucho hacia la flor de azahar, que es la flor de los cítricos. Tira mucho también ese dulzor a la caña de azúcar, que nosotros en Colombia describimos como panela, pero acá lo conocen como caña de azúcar. Y es un café también con mucho cuerpo, un cuerpo muy delicado que se siente en boca muy cremoso.
Sara, tu has estat a Mèxic, a Costa Rica, has anat al Brasil per conèixer de primera mà aquests cafès o què?
No he estado, pero esa es la idea. Próximamente estaré por allí.
Claro, porque me imagino que allá también os deben formar, ¿no? Desde las
claro, obviamente. Empresas. Cada país, a ver, yo Colombia lo conozco perfectamente, trabajé demasiados años en caficultura en Colombia, pero claro, es completamente diferente a Brasil. Por ejemplo, en Brasil hay unas máquinas que simplemente pasan por los cultivos y ellas por densidad recolectan el café. En Colombia eso no se puede dar por lo mismo que te dije anteriormente, por las montañas.
Claro.
Exacto. Eso hace que su proceso sea completamente diferente a los procesos que se dan en Colombia. Entonces creo que sería muy interesante poder ver esto, un lugar completamente plano, lleno de café, eso no se ve en Colombia. Entonces sí sería muy interesante.
Canviem de continent, perquè a banda de café americà, tenim el café africà. A Etiòpia també trobem un dels millors cafès del món. Com és aquest cafè?
Bueno, Etiopía, la cuna del café, donde nació el café definitivamente. Obviamente teníamos que tenerlo en tienda. En este momento tenemos un geisha, que es un varietal muy exótico que se dio y tuvo su auge hace unos años en Panamá. Y obviamente todo el mundo comenzó a cultivarlo. En este momento, geisha es el varietal que manejamos de Etiopía, que viene de una finca que se llama Geisha Village. Estos geishas son cafés que... Es como la característica principal y la mejor forma de describirlo es un café que no sabe a café. Es un té de café. Es como si te estuvieras tomando un té completamente. Es un té que tiene una nota naranja muy bonita, pero también tiene una nota a lavanda, súper sutil, pero no vas a encontrar una nota amarga como viene a ser el chocolate. No la vas a encontrar en este porque es muy sutil, muy delicado y es un té de café. También tiene esta nota a azahar, que es la flor del café o la flor de los cítricos, y notas florales y frutales. En este momento, el café que nosotros tenemos se tira mucho hacia los frutos rojos, los frutos del bosque, que viene a ser los arándanos, las blueberries, todo. Esta es como una de las características principales. Y el café de Etiopía en general es un café que tiene demasiado cuerpo porque ellos trabajan mucho en su parte, mucho los naturales, por el clima y las, claro, por el terroir que tienen ellos allí.
Claro.
Y tiene características también muy vinosas. Es como una característica que viene de ellos mismos.
¿Quién es el teu preferit de tots aquests que hem comentat? El colombià?
El colombià, obvio, obvio. Yo defiendo lo mío.
Com no podia ser d'una altra manera. Doncs escolta, aprofitant que et tenim aquí i que nosaltres no hi hem anat mai amb el viatge bé a Colòmbia, doncs ens agradaria que ens fessis una sèrie de pinzellades per un primer viatge, no? A Medellín, sobretot, no? Que hem vist que és coneguda com la ciutat de l'eterna primavera.
Sí.
Per què? Per quin motiu?
Perquè... Nosotros en Latinoamérica y en Colombia más que todo no tenemos los climas tan marcados como los tienen ustedes. Nosotros tenemos invierno o verano. Y el invierno de nosotros no es frío, sino que llueve. Llueve demasiado, es un país tropical. Entonces, Medellín está en una zona tan privilegiada que todo el año es un clima precioso, es un clima de primavera total. Siempre estamos en primavera, a no ser que estemos en temporada de lluvias, que es más o menos septiembre, que sí llueve demasiado, pero el resto del año, primavera completa.
Seria com si anéssim a les Canàries, igual, no? A les Illes Canàries, una
sí,
mica això,
totalmente.
No?
Sí, totalmente.
I escolta'm, a l'hora de recórrer la ciutat, no?, i els seus pobles, si algú amant del cafè volgués fer un recorregut cafeter, hi ha la possibilitat de fer-ho? Teniu alguna ruta específica?
Vale, mira, en Medellín tenemos la oportunidad de tener café dentro de la ciudad. En una de los barrios que se llama La Sierra, hay café cultivado allí, pero también pueden hacer una ruta fuera de la ciudad, que viene a ser la ruta del suroeste, Jericó, Jardín, también se pueden desviar un poco hacia Ciudad Bolívar, que son pueblos muy cafeteros. La ventaja de poder ir a estas zonas de Medellín o de Antioquia es que cuando vas en carretera solo ves café. Mires donde mires, solo ves café.
El cultiu.
Exacte.
He vist que hi ha una zona que és el Nevat del Ruiz.
Ah, bueno. Les iba a hacer una invitación porque, claro, yo sé que muchas de las personas que nos escuchan y son aficionados al café, les gustaría ir a Colombia y hacerse una ruta cafetera. Es decir, ir a una zona donde solo se cultiva y se coseche café, pero también vivirlo de primera persona. Entonces, está Manizales. Manizales hace parte del eje cafetero colombiano, que son varias ciudades donde se cultiva y se cosecha café. Y allí hay una finca que se llama Venecia, que queda en Manizales Caldas, y esta finca tiene unas vistas hermosas al Nevado del Ruiz. Nosotros no tenemos nieve, pero tenemos nevados. Hay varios nevados en nuestro país, y eso es lo único que nos acerca a la nieve. Son unas montañas gigantescas que resaltan y que tienen nieve en sus puntas. Eso es lo único de nieve que tenemos nosotros en Colombia.
Y después también tenemos los paisajes de selva y las playas de Somni.
Claro, total. El Chocó es otro lugar que tienen que ir en Colombia porque yo les puedo recomendar que vayan a Colombia entre julio y septiembre. ¿Por qué? Porque es como la mejor fecha para visitar estas zonas. Y existe el Pacífico colombiano. En el Pacífico colombiano tenemos la ventaja de que somos zona de migración de ballenas jorobadas y se presentan más o menos en estas fechas. El Pacífico tiene la ventaja de que sales de la selva, encuentras la playa y al fondo es un mar precioso donde puedes ir a hacer avistamiento de ballenas.
Quin contrast, ¿no? Aquest, ¿no? Un contraste.
Un contraste completo, porque también está como la selva, cascadas que desembocan de agua dulce, que desembocan en el mar, que vienen de la selva. Es un contraste completamente diferente. Si bien no les estoy recomendando el Caribe colombiano, les estoy recomendando el Pacífico colombiano, que es otro lugar que tienen que visitar en Colombia.
Hem fet aquesta ruta improvisada, hem conegut de primera mà el cafè de Colòmbia i de moltes altres parts del món, però i pel que fa a la gastronomia, què seria el més destacable, allò que hauríem de tastar sí o sí, que ens recomanaries?
Bueno, gastronómicamente nosotros, como somos país tropical, tenemos producción de frutas y verduras todo el año. No es que tenemos una época específica para cada cosa, solo en algunas frutas se ve esto. Pero si van a Colombia, desen la oportunidad de comer en la calle. Nosotros tenemos muchísima comida callejera, no les dé miedo, no les va a pasar nada.
Es la tradición, ¿no?
Exacto, coman mucha arepa, tenemos 43 tipos de arepas diferentes, desen la oportunidad de comer mucha arepa y mucha comida callejera, una buena bandeja paisa o un ajiaco bien rico, y coman mucha fruta, porque hay frutas que nunca en su vida han visto y allí se dan de forma muy natural, de forma muy selvática, muy silvestre.
Doncs hem de donar-li les gràcies a la Sara Urrego per aquesta visita que ens ha fet avui a RAC1 al Viatge B, per aquest viatge arreu del món a través del cafè, i recordar-vos doncs que si la voleu visitar, si la voleu conèixer en persona i potser doncs anar més al detall del que hem anat avui, doncs la trobareu aquí a Sensorial Coffee Roaster, concretament al carrer Llull número 199 de Barcelona, on està treballant com a barista i catedra. Sara, moltíssimes gràcies per venir a l'estudi i, escolta'm, ens trobem allà al vostre establiment.
Muchas gracias. Bueno, los invito a que nos visiten. Es una tienda preciosa y es una tienda donde podrán vivir toda la experiencia completa. También si quieren cursos o talleres, los podemos dictar allí en nuestra tienda. Y si quieren aprender un poco más, no duden en preguntarle a nuestros baristas, conmigo o con mis compañeros, acerca de los cafés que se están tomando y de los orígenes, para que conozcan más acerca de Sensorial Coffee y el proyecto Santuario Coffee.
Una abraçada molt, molt gran i felicitats i enhorabona a tot l'equip. Que vagi molt bé, Sara.
Muchas gràcies per la invitació.
Adeu.
Si us agrada viatjar, veure món, guanyar noves experiències, RAC1 us ofereix cada dissabte Viatge B amb Esther Muñoz. RAC1.
President Laporta, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Vostè pot garantir la continuïtat de Xavi fins a final de temporada?
No destituiré el Xavi perquè penso que no s'ho mereix que el destituïm.
Si aquest any aconseguim el pressupost que ens hem fixat, haurem acabat amb una de les etapes més fosques de la història del Barça.
El Madrid no s'està portant bé. El Madrid està fent un exercici de cinisme que no és acceptable.
El món a RAC1, on passen les coses. RAC1. Tots som u. RAC1.
Abans de les visites al Bernabéu i Sant Mamés, el Girona rep la Reial Societat. Comença el Tourmalet pels de Mitchell.
Compte, porto dins l'àrea per marcar contra la xuta, gol!
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 Aquest dissabte a les 9, Girona Reial Societat, amb Miquel Agut, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. El Girona Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som u.
RAC més u. Podcast.
A RAC més u, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat. Clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir...
Home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
A RAC1, viatge bé, amb Esther Muñoz.
Som en temporada de calçots i els del Viatge Bé avui hem vingut a fer-ne una calçotada davant del mar, a la comarca del Baix Llobregat, a només 10 minuts de Barcelona i a tocar de la platja de la Murtra. Hem descobert un espai molt singular i molt sorprenent. Es tracta del Mamut Beach Club, un restaurant que treballa en producte quilòmetre zero del Parc Agrari i que gestionen des de fa un parell d'anys l'Adrià Llenes i l'Albert Estragués, el director general i el CEO respectivament del grup de restauració Lancaster, amb dues dècades d'història. Els tenim aquí a l'estudi. Adrià, Albert, bona tarda, benvinguts al Viatge Bé de RAC1.
Bona tarda. Hola,
bona tarda.
Bé, a principis del mes de desembre vam anar a fer un programa especial al Prat de Llobregat, coincidint amb la 50a Fira del Gall, i allà vàrem descobrir el potencial d'aquesta comarca, del Baix Llobregat, a nivell de territori i també de gastronomia, i la veritat és que ens va sorprendre moltíssim perquè vàrem comprovar en viu i en directe que és una terra molt, molt rica a nivell de territori i també a nivell de gastronomia. Vosaltres això ens ho podeu confirmar.
Sí, no, i tant. O sigui, nosaltres al final estem al costat de l'horta més gran dels voltants de Barcelona, no? Tot el que és el Parc Agrari del Baix Llobregat, producte, és una barbaritat en si.
I també ara estem amb la temporada de calçots, i estem treballant amb producte de proximitat, com és el calçot del Parc Agrari i la carxofa, també.
Uh-huh. De fet, vosaltres teniu ara mateix 8 establiments de restauració que són únics perquè estan davant del mar. M'agradaria que em fessi una miqueta la radiografia, no? Quins són aquests llocs?
Bueno, tenim 8 locals, són a Castelldefels, Gavà i Viladecans. A Castelldefels tenim el Casanova Beach Club, que és una mica el buque insignia del grup. Després a l'Embarcadero tenim un xiringuito de temporada, que és el Caeta Morena, i també a una discoteca, que és el H Club. Després a Sitges també tenim un xiringuito de temporada, que és la Xancla, i a Gavà tenim el Lancaster, que està dintre del David Lloyd, del club esportiu. I després a Viladecans pues, tenim el Mamut i a l'estiu el Chiringuito, el Mosquito.
Per tant, és una zona que coneixeu perfectament, no només perquè hi treballeu, sinó perquè també sou d'allà, heu nascut
sí,
allà, no?
Sí, 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 sí. Des que tinc un mes de vida.
D'on ets tu?
Des de Castelldefels.
I tu, Adrià?
Jo visc sóc de Vegas des dels 8-9 anys.
Doncs avui farem un recorregut per aquella zona a nivell gastronòmic i també a nivell territorial, centrant-nos sobretot en el Mamut, que és aquest restaurant, com dèiem a l'inici, molt singular, perquè va ser, Albert, una idea teva, que es va gestar, sí, més a més, durant la pandèmia, no? Que va sorgir, si no m'equivoco, arran d'un viatge a Tulum.
Sí, bueno, el projecte era justament un mes abans de pandèmia, quan el vam tancar, vam estar després amb tot el procés, i bueno, com a pandèmia vam tindre molt de temps per pensar i donar-li volta, pues, ens vam estar inspirant-nos amb el tema de Tulum, no? Perquè pensem que és una zona natural, i Tulum justament també està en una zona natural, i bueno, i tenen una arquitectura molt xula, i bueno.
I has anat?
Sí, 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 fa molts anys vaig estar-hi, i la veritat que bueno, ens vam una miqueta pues, fer una mica reflexa de que la gent tingui un espai a preu de Barcelona i que quan vagis allà sembla que t'hagis anat pues, que estiguis a fora, no?
Què recordes d'aquell viatge, no? Que és el que més et va impactar a Tulum?
Bueno, tot el parc natural de Tulum és espectacular. Allà ens vam agafar un jeep i donant voltes per allà, i la veritat que molt maco, que té la platja també davant, una platja que és molt caribenya, molt xula, i la veritat que molt bé.
Per tant, hi ha aquesta relació, no?, entre el Exacte. Mamut d'aquí del Baix Llobregat i el d'aquest viatge que tu vas tenir l'oportunitat de fer, que hem de dir que a l'entrada del vostre local hi ha un mamut gegant, on tots els vostres clients es fan la típica fotografia després per compartir a les xarxes, i que a més és un animal que, això no ho sabíem, ho hem descobert arran d'aquesta entrevista, que és un símbol a Viladecans,
sí,
no?
Sí, és un símbol de la ciutat.
Quina
sí.
relació hi té?
Bueno, es veu que es van trobar restes de mamut fa molts anys, i bueno, i llavors tenen el dia del mamut i tenen una colla del mamut, i bueno, llavors ens vam pensant amb el nom del local, i vam dir, anem a donar símbol a la ciutat, i també nosaltres estàvem molt molt cabut en ficar una figura molt gran, perquè avui es porta molt el tema de fer fotos als locals perquè es coneguin, i com estem allà tan apartats, vull dir, anem a veure que, com ho podem fer, no? I vam trobar el símbol del mamut de Viladecans, i bueno, vam fer un mamut a escala real.
Que és va per... costar molt o què?
Bueno, sí, no va ser fàcil, no va ser fàcil.
Va ser una obra com la Sagrada Família o no?
Sí, quasi. Però bueno, la veritat que després el resultat ha sigut molt, molt maco, i que tothom es fa la foto, i bueno, la veritat que també donem importància a la ciutat, no?
Està clar, li dona moltíssima personalitat, no?
Exacte.
De fet, ens deies, estem allà, no? Perduts, és que us trobeu en una ubicació privilegiada, perquè sou en una platja natural, en un oasi molt i molt tranquil, que tot i ser, doncs, com dèiem, no? A 10 minuts només de Barcelona, sembla que estiguem molt, molt lluny, no?
Exacte.
Com és aquest paratge, no? Jo sempre els dic als convidats, estem a la ràdio, no som a la tele. Com explicaríeu, no? Com és aquest lloc?
Home, ja, si vens a Barcelona, per exemple, ja no és l'entrada, quan surts de l'autovia, que fas una rotonda, puges al pont i et fiques per un camí, ja al·lucines amb tot el que veus allà, perquè és tot per un camí net verd, que ja t'està transportant a un altre espai. I, bueno, després un cop arribes allà a la platja natural, que, bueno, és que és l'única platja on no hi ha cap edifici. És que tu pots mirar, perquè justament arriba a l'aeroport fins a la tanca del nostre local i és tot sense edificis. Això sí que al costat de Barcelona
no és
inimaginable.
És inaudit. Durant l'estiu crec que és una platja privada, no?, que per accedir-hi cal pagar, però en aquesta època no.
No. Ara el pàrquing és gratuït durant aquesta època i no és platja privada. Simplement és el pàrquing que sí que fan pagar. Penso que són 5 euros al dia. Crec que és de les platges més barates que n'hi ha.
L'estiu és per la gent de fora de Viladecans, són 5 euros al dia, i si no m'equivoco, pels de Viladecans és gratuït o és un euro.
Sí,
alguna cosa així.
Sí. De totes maneres, allà problema per aparcar no hi ha, perquè vosaltres teniu el vostre pàrquing, i ara en aquesta època, doncs, aquelles persones que ens agrada moltíssim el mar, és una meravella poder passejar-hi durant tot l'any, no? Perquè vosaltres, a més, no tanqueu durant els mesos de fred, teniu tot l'any obert.
No, nosaltres el concepte una mica del local és a l'estiu, es fem una cuina més de mar, més de beach club, no? més fresca, i després a l'hivern la volta que li hem donat és que una mica que sigui com una masia, però que estiguis a la platja. Llavors, per això fem una cuina més tradicional. Per això ara estem amb la temporada de calçots, o estem amb les carxofes, doncs anem donant-li una miqueta la volta així, perquè dintre que estem a la platja, també el local respira una mica la masia. Quan entres al local hi ha una ximeneia, bueno, vulguis o no ho és.
Sí, és com aquesta combinació, no?, de tradició i de modernó a la vegada.
Exacte.
Uh-huh. Ens deies que feu calçotades, no? D'on és el producte? D'on són els calçots?
Clar, nosaltres estem just entre el mar i el parc agrari. O sigui, nosaltres tot, dintre del possible, evidentment, ve dels camps que tenim just al costat. O sigui, des de proveïdors que treballen, com pot ser, per exemple, Sublim, que treballem amb ells, que treballen amb tots els agricultors del parc agrari, a directament al anar al camp i el tracte tu a tu amb l'agricultor, al final són els nostres veïns, no? I què millor que agafar un producte de temporada que pot ser més econòmic, de millor qualitat, al final...
Quilòmetre zero.
Exacte, clar. O sigui, és això. Si és de temporada, primer, de sabor ja ni en parlem. Li donen 10 voltes a algú que pot venir, jo què sé, un tomàquet a novembre. No, el sabor d'un tomàquet de temporada fet en un hort a un tomàquet d'hivernacle, per exemple, no té res a veure.
Clar, i això el client ho nota, eh?
No, i tant. I és això. I què més fàcil, si ho tens, podries anar-hi caminant, o sigui, realment.
Sí, que pràcticament no has de passar ni pel mercat, no? Tens el productor a tocar, no?
No, tenim més a prop el productor que el mercat.
Increïble, sí. És aquesta cuina de proximitat que, com dèiem, de la mateixa manera que el local, no?, fusiona la tradició amb la innovació, perquè a banda de les calçotades, doncs, oferiu als vostres comensals, doncs, una carta molt, molt àmplia i molt variada, on trobem, per exemple, els arrossos i també les carns de la brasa.
Sí, i tant. Clar, només arriba el local, entres, veus aquesta ambientació a platja, a Tulum, com bé deies, però un cop entres a la part de dintre, diguem, el saló d'hivern, no? Clar, veus ja al fons tota la línia de brases, i ja et dona això, a carns, a aquesta cuina tradicional, des d'un arròs ben fet, a qualsevol tipus de carn, també ara aquestes èpoques, no? Doncs una escudella.
També en feu?
Sí, jo i tant. Jo personalment estic de director ara a Mamut, però porto 17 anys dintre del món de la cuina en tots els seus àmbits, no? I sóc un gran amant de la cuina tradicional, d'allò de fer nosaltres doncs, aquells caldos ben fets, una escudella, un guisat d'aquells de tota la vida. Doncs clar, tot això a l'estiu doncs, no ve i hi ha aquest concepte de platja, de més, però a l'hivern entres, clar, és un saló molt gran, aire condicionat, tens la brasa al fons, foc, doncs a part de les calçotades, de la carn a la brasa i tal, també aquest concepte tradicional de la cuina de tota la vida sempre agrada. I avui en dia fa una mica de falta també.
I la gent no demana, el producte està sol·licitat, està demandat.
És molt més fàcil trobar avui en dia una esferificació que una escudella ben feta o que un pollastre rostit.
Totalment d'acord. Ens parlàveu d'aquest espai, no?, d'hivern, que vosaltres l'heu batejat com el Winter Garden, que és un lloc que s'ha adaptat molt bé doncs, a l'estació de l'any a la qual estem, però que també doncs, ha aconseguit crear un clima molt, molt càlid també a través de la seva decoració, no?, combinat també aquest exotisme del paratge on esteu, no? Com ho heu fet, això?
Bueno, això, quan vam agafar el local era molt obert, era molt, molt, molt d'estiu, bueno, vam tancar la terrassa exterior, que era la terrassa interior, i bueno, li vam ficar una mica com exòtica, vam ficar molta fulla de palmera que cau del sostre, les làmpades són carbasses fetes a mà per un noi d'aquí a prop nostre.
Un artesà, de la Torrelles, m'han dit, no?
Exacte. I bueno, així doncs, li dones una mica el toc exòtic, però també càlid alhora, i bueno, ja estem aconseguint una miqueta doncs, això, donar-li la volta. I ara, amb el tema que parlàvem del tema dels productes que parlava abans, també és molt important remarcar això, que la pluma ibèrica, per exemple, la comprem al seu puesto, la llonganissa, que és la botifarra, per exemple, la comprem a Lleida, tot el que anem a buscar, ho anem a buscar molt, molt, molt.
Això és molt, molt important que ho diguis, sí. Perquè no passa a tot arreu. I és el que dèiem, no? Si realment el client, això, quan marxes d'un establiment així, ho notes, no? Vull dir, es nota. I quan arriba el bon temps, com us transformeu, no? Com es transforma el Mamut?
Bueno, la terrassa que vam fer doncs la obrim molt més a fora, també tenim un espai a fora que és molt maco, també tenim una terrassa molt, molt oberta, molt, de fet està al costat de la platja però no té vistes al mar, llavors nosaltres vam ficar tot un espai de la cantonada, vam ficar com sorra a la platja amb palmeres, amb plantes exòtiques i tal, i la veritat que tens una terrassa tot en fusta natural, amb un escenari tot en fusta natural, molt maco, i la zona aquesta de platja, que és molt autèntica, la veritat.
Sí, que vas caminant, no?
Et dona la sensació que estàs a la platja.
Escolteu, si venim a dinar, a sopar, i abans o després de passar pel Mamut volem fer alguna excursió, vosaltres que coneixeu la zona, què ens recomaneu? Què podem fer?
Bueno, doncs, com dèiem, és allò de just al costat tens tot el que és el parc natural del Remolar a les Filipines, per exemple, doncs que és una zona que en naturalesa, en fauna, hi ha unes excursions pel parc natural que són fantàstiques, meravelloses, i que és allò, a pocs minuts caminant de just la porta del local, que és allò, pots anar pel matí a la platja, anar a dinar al Mamut i per la tarda fer una excursió pel parc natural del Remolar.
Sí, que per les excursions aquestes són gratuïtes per tots els públics.
Sí.
Això també té una zona de pàrquing i vas caminant i arribes un moment que creua com el riu amb el mar, que és molt maco, i tens un avestament d'ocells i la veritat que hi ha algú arquitectònic de l'època que és també de gent que vivia allà fa molts anys i està en casa. La veritat que és un puesto molt xulo.
Sí, veritat, perquè de fet sou, com dèiem a l'inici, no?, en aquests espais naturals del delta del Llobregat on hi ha doncs, aquestes rutes. En recordo doncs, el dia que vàrem anar al Prat de Llobregat, que ens recomanen per exemple fer un recorregut que va de Cal Tetka a l'Arana, un altre itinerari que hi ha que és Carrabiner Semàfor, i aquestes visites guiades que, com tu deies, Albert, són gratuïtes, no?, i que són activitats a més per tota la família, no?
Exacte, sí, és molt maco per tothom, la veritat és que que, i pues, també penso a l'hivern que es pot anar amb els gossos i, pues, la veritat és molt maco, és una experiència molt xula.
Escolteu, hem parlat molt del mamut, però com dèiem, el vostre recorregut és molt molt ampli, teniu molts projectes en marxa, el Casanova Beach Club, l'Embarcadero, Lancaster, no? Què ens podeu dir d'aquests altres llocs, d'aquestes altres opcions?
Bueno, cadascú té la seva personalitat, la veritat, i intentem fer una cuina també diferent. Per exemple, al Casanova Beach pots trobar-te des d'una paella fins a unes carns a la brasa com sushi, no? Després a l'Embarcadero és el que més tenim de producte de mar, amb arrossos de molta qualitat. Ara justament hem fet conjuntament amb el gremi del Baix Obregat i el gremi de Castelldefels hem tret l'arròs de Castelldefels, que penso que és una bona iniciativa, que justament penso que fa poca...
Quina peculiaritat té aquest arròs?
Bueno, és un arròs fet amb tot de xefs d'allà de la zona de Castelldefels, que cadascú ha estat molt bé perquè s'han juntat, són competència, i al final s'han juntat tots a fer el millor arròs.
Clar que sí, és que aquesta és la tendència, a agrupar-se, a fer pinya una miqueta a tot el sector del turisme.
Tots els seus secrets culinaris s'han obert tots, han fet un arròs amb...
Es comparteixen.
Exacte, amb gamba fresca, amb producte, quan si ha de tocar la carxofa, doncs fiquen en carxofa, i a l'estiu, quan toca un altre producte, doncs ho van posant, i la veritat que està molt bé, però és una molt bona iniciativa per la... per la marca, pel poble.
Sí, no, Adrià. Just és el que deia, que a l'últim punt, quan pràcticament ells deien que ja tenien l'arròs acabat, es va agafar i es va dir, oi, nosaltres que tant promocionem el producte de temporada, tant promocionem tot això que tenim al voltant, no? De dir, per què l'arròs de Castelldefels no pot ser un arròs que es mogui? No? Doncs clar, és allò... Doncs l'arròs de Castelldefels no té per què sempre tenir mongeta o tenir una carxofa o tenir un... No, és un arròs que té unes bases clares, però a la vegada, doncs això, té un producte, és un arròs que va amb la temporada. I això és algo que és una recepta, com diguem, viva, no?
Doncs aquesta tarda al Viatge B us hem descobert doncs un dels establiments que tenim a tocar de Barcelona, que realment ha estat sorprenent, no? Saber que s'estan fent calçotades a tocar del mar, davant del mar, i en aquests paratges que segurament doncs molts n'heu sentit a parlar però encara no coneixeu. Aquest 2024 és una oportunitat que teniu, de fer doncs aquesta doble visita, la de trepitjar territori i la de també descobrir una gastronomia que a més està portant gent de casa nostra, emprenedors de casa nostra, com són l'Albert Estragués i l'Adrià Llenes, que són d'allà, de la comarca del Baix Llobregat, que tenen molta empenta, que estan posant en marxa molts negocis i que realment ha estat un plaer tenir-los avui al Viatge B de RAC1. I escolteu, moltíssimes felicitats per aquesta feina que esteu fent i molta sort per aquest 2024, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu.
A RAC1, Viatge B, amb Esther Muñoz.
Agafar la maleta i de sortir de viatge en família, i com ja sabeu, un cop al mes ens visita aquí a l'estudi de RAC1 la nostra col·laboradora, l'editora del portal de viatges tusdestinos.net, Maria Jesús Tomé. Maria Jesús, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Esther.
Avui em fa molta il·lusió perquè ens portes a fer el Camí de Santiago.
Sí, el Camí de Santiago en família. És una experiència única que també es pot fer amb els nens.
Nosaltres hem parlat de fer-los sols, de fer-los en parella, amb amics, de fet, de fer-lo doncs les persones adultes, però fins ara no havíem doncs parlat doncs d'aquesta possibilitat, la possibilitat de fer-lo amb nens o adolescents.
Es fan, ja. De fet, jo he fet el Camí de Santiago en diverses ocasions i sempre que l'he fet he vist famílies, perquè són unes vacances totalment diferents i que a més els més petits recordaran. Òbviament, els nens i els adults s'han de preparar per fer-lo.
Com ha de ser, Xus, aquesta preparació per fer el Camí de Santiago
bàsicament,
amb un nen?
Clar, bàsicament és la mateixa que per un adult, però proporcional a la seva edat. Un mes abans de començar la ruta, per exemple, fer passejades una mica més llargues, dia sí, dia no.
Entrenar.
Entrenar, exacte. També si fas el camí de Santiago no faràs unes etapes molt llargues, normalment són entre 20-30 quilòmetres, seran més curtes, aproximadament uns 10 quilòmetres, i també triaràs uns itineraris que siguin més exigents, que no siguin etapes de muntanya i que siguin maques, que travessin boscos. A més, fer el camí de Santiago els pot demostrar que fer un esforç té una recompensa. De fet, ja he vist les carones dels nens quan es llegeixen el passaport del peregrí, que estan molt satisfets i orgullosos de la seva fita.
Clar, clar, estan emocionats, no? Quines són les recomanacions, Xus, que donaries a les famílies que s'estiguin plantejant fer aquest camí amb nens per primer cop?
Que, sobretot, canalitzin bé la ruta que volen fer. No cal sempre acabar a Santiago de Compostela. Jo el primer camí de Santiago sí que el vaig acabar a Santiago de Compostela, però després es poden fer diferents trams que hi ha al llarg de l'estat. Que portin unes botes còmodes, mai que siguin noves.
Que no siguin per estrenar, eh?
Que no siguin per estrenar, és allò que te'n vas a un casament i estrenes unes sabates i després et fan mal. Doncs el mateix pel camí de Santiago. Que tinguis uns bons mitjons, que no facin arrugues i que s'hidratin bé els peus amb vaselina o amb crema hidratant. Una altra recomanació, i sobretot si es fa amb nens, és beure molta aigua i sobretot fer trams curts.
Sí, sí, adaptar-los a la seva edat, vaja.
Correcte, adaptant-se a la seva edat. S'hauran d'esforçar, però és bo, es motiven, i també durant el camí, doncs, menjar, com per exemple plàtans o fruits secs que donen molta energia. I sobretot també és molt important, Esther, que portin la seva pròpia motxilla, amb un pes adequat per ells, però també els fa molta il·lusió i se senten com uns pelegrins més.
Clar, es tracta de que es facin responsables del...
d'aquest viatge s'enduran uns records increïbles que es recordaran de ben segur quan siguin grans.
Com el recordes tu, Xus, perquè tu l'has fet algunes vegades.
Jo he fet el camí de Santiago, he fet el francès, és el Sarrià, el portuguès dos cops, per la costa i per l'interior. El camí de Santiago anglès és a Ferrol, el de la Ria de Muros i Noies. Jo he fet varis trams i després, sense arribar a Santiago, he fet el camí de Santiago per Palència, per la Rioja, i l'últim que he fet ha sigut per Navarra. I ja et dic, en tots he vist famílies joves, o sigui, famílies amb nens petits. Una altra recomanació que et diria és que no el facin a l'estiu, perquè fa massa calor pels nens, que el facin a la tardor o a la primavera. I, per exemple, Galícia també és un lloc que plou molt, també pot ser un hàndicap a l'hora de caminar, però recomano d'això, doncs tenir molt en compte les temperatures de l'any perquè anem amb nens, i és molt important.
A partir de quina edat creus tu? A partir de quina edat creus tu que un nen pot fer ja el camí? No sé si hi ha un mínim.
Jo crec que a partir de 8-9 anys ja poden fer caminates, ja et dic, no els 20-30 quilòmetres que es fan habitualment, però sí que es poden fer, i també hi ha nens més petits que el fan. El que passa que llavors és aconsellable o portar un carret de muntanya, perquè hi ha etapes que són d'alta muntanya, llavors hauràs d'empènyer fort. També en aquestes etapes és recomanable demanar suport a empreses que pugui salvar, doncs, aquesta distància. Tampoc anem a patir. Anem a passar una bona estona, unes bones vacances amb els nens. Mira, jo sempre dic, la primera etapa del camí de Santiago, la que entra per Roncesvalles, que és normalment Saint-Jean-Pied-de-Port fins a Roncesvalles, és una etapa duríssima. Si tu comences allà al camí de Santiago, dius, com tot sigui així, em moro, perquè són 30 quilòmetres i a més de muntanya, que és una bona ascensió. O fins i tot l'entrada a Galícia pel Cebreiro. Per exemple, aquestes etapes, si vas amb família, millor evitar-les. És millor, doncs, fer uns recorreguts plens de boscos, inclús per la costa, que també, doncs, es poden fer pel camí del nord, i que són molt més agradables per fer-los en família.
Tu n'has fet algun d'aquests amb el teu fill, amb el Joan?
Doncs sí, amb el Juanito he fet el camí de Muros i Noia, el camí de Santiago Muros i Noia, des de Noia, des de Porto de Son, millor dit, fins a Santiago de Compostela.
És un tram molt llarg o què?
No, no és un tram massa llarg. Estem parlant que des de Porto de Son a Noia hi hauran 10 quilòmetres i després de Noia a Santiago uns 40. El vam fer en 4-5 dies. També l'ha fet amb 10 anys, que ja també té una certa
autonomia
uh-huh. per caminar i portar la motxilla.
Però com va ser l'experiència?
Doncs va ser molt satisfactòria per ell, i a més, doncs, va ser arribar, doncs, a Santiago de Compostela, que és un moment molt màgic, doncs, el fet que li se'l llegin el passaport del pelegrí. Això és, ja et dic, que és una experiència molt maca.
Única, sí, sí. Ens deies abans, Xus, que l'últim camí de Santiago que tu has fet ha estat a Navarra, no? Quin has fet? Has fet l'habitual, el de Roncesvalles?
A veure, a Navarra hi ha 5 itineraris que són camí de Santiago. El més habitual és el camí francès que entra per Roncesvalles, hi ha un altre que entra per Somport, i sí que vaig anar a Roncesvalles, però com que el motiu era conèixer el camí més desconegut, que no el més nou, em vaig dirigir a un que es diu el camí de Sacana, que uneix Pamplona fins a Vitoria, travessa la comarca de Sacana i després baixa a Briviesca i Burgos, i aquí enllaça amb el camí francès. Se li diu el camí oblidat, perquè, de fet, aquest era el primer camí, perquè està fet sobre una calçada romana, la Iter 34, que unia Bordeus, que era l'antiga capital de l'Aquitània, amb Astorga, amb Lleó, amb les Medules, perquè allà hi havia una mina d'or a aire descobert. Uh-huh. Aquest camí va caure en l'oblit perquè el rei Sancho el Major va decidir que els caminants havien de seguir el camí francès, més cap al sud-oest, i el de Sacana va passar a ser una ruta menor que amb el temps va anar caient a l'oblit.
Quins llocs són els més emblemàtics, segons tu, d'aquest camí de Sacana?
Jo assenyalaria tres llocs que s'han de visitar en el recorregut. Un seria l'ermita de Santiago de Chasperri, que estava més al costat de la calçada romana, al igual que el monestir de Samarche, que està al municipi de Huarte Araquil. Aquest temple, a més, estava sobre una mansió romana que es deia Aracaeli. S'han trobat moltíssimes restes romanes, pedres a la calçada. De fet, aquesta calçada va arribar a medir 6 metres d'ample. S'han trobat mosaics, entre d'altres restes. I a mi, la visita que més em va impressionar va ser la de Sant Miquel de l'Aralar.
Per què?
És un santuari que està en un cim, a la Serra d'Aralar, i és un dels centres d'espiritualitat més antics de Navarra, i a més el que van molts pelegrins. Seria el Montserrat de Navarra, per entendre's.
Molt bé, molt bé.
I tenen diverses joies escultòriques, més ben dit dues. Un és un retaule esmaltat, que és impressionant, que està fet a Limoges, i l'altre és una imatge de Sant Miquel, que a més recorre cada any 300 pobles i parròquies segons una tradició de fe. I també cal recordar que va a la catedral de Pamplona, que era l'antiga pompa de la romana, el dimarts de la segona Pasqua de Pasqua.
Molt bé, doncs a tenir-ho en compte. Un cop som allà a Navarra, doncs aquest és un lloc on es menja fantàsticament bé. Alguna recomanació en aquest sentit?
Sí, però jo diria una cosa. Què? La gent va amb la idea de fer el camí de Santiago i que pensa que tornaran primíssims, que aprimaran... No!
Impossible.
Impossible, perquè un cop fas el desgast calòric que fas, arribes a l'alberg, et dutxes i sopes com un lleó. I llavors, clar, normalment la gent s'engreixa quan torna al camí de Santiago. La sorpresa, vaig a la bàscula, no, m'hauré aprimat, no, 2 quilos més. Normalment són 2 quilos més del que agafa la gent, depèn també els dies que marxen. Però, per exemple, a Navarra, òbviament a Navarra, es menja molt bé, i a la Sacana tenen el formatge Idiazábal, que està boníssim.
Que bo,
vaig fer una cata de formatges Idiazábal,
m'encanta.
Una meravella, boníssims, recomanables, i allà també tenen molta xistorra. Hi ha un lloc a Arbizu que hi ha un senyor que es diu Patxi Goicochea, que li diuen Patxi Chistorres, que si la gent passa per Arbizu, jo recomano que el vagin a veure. És una empresa que es dedica a vendre xistorres, a més d'altres productes càrnics. I és tot un personatge, la veritat. Ha portat el nom de la xistorra per tot arreu, i és un gran ambaixador de Navarra.
Fantàstic. Doncs escolta, m'ho tenia en compte, i sobretot això, si feu el camí, vigileu amb el menjar, perquè, clar, tots entenem que aquest menjar, doncs, no el tenim aquí, i per tant s'ha d'aprofitar, però clar, amb mesura tot.
Amb mesura, perquè, ja et dic, la majoria de gent que torna al camí de Santiago torna una miqueta més planeta, és normal. Si comences a menjar Idiazábals, i xistorres, i productes d'aquests, a l'hora de sopar, tot i que hagis fet allò, doncs hagis caminat més de 25.000 passes...
Ens hem excedit amb l'energia,
Ens hem excedit, no? És desgast, menys calories o més calories...
No està equilibrat,
no falla,
això, no està equilibrat,
no,
clar, sortim de la rutina. Estem acabant, Xus, però abans vull demanar-te si creus que hi ha alguna recomanació més a fer, a afegir a tot el que ens has explicat.
Si vas en família, jo sí que et recomanaria als oients que contractin una agència especialitzada, siguin quines siguin. Per exemple, jo conec la gent de CR Lissen, que estan a Navarra, que ho treballen molt bé, els viatges al camí de Santiago en família, i a més tenen un personatge molt curiós, que és el periodista i escriptor Frank Contreras, que és un autèntic especialista en el camí dels estels, el camí de Santiago, que a més, si feu el camí amb ell, els nens aprendran moltíssims, perquè és una persona que en sap anècdotes, sap la història i que podrà il·lustrar un camí de Santiago en família.
Connecta molt amb les criatures, amb els nens.
Correcte.
Oi? Perfecte, doncs escolta'm, quina bona idea aquesta. Per les famílies que s'estiguin plantejant fer aquest viatge, ja podeu tenir en compte doncs, totes aquestes recomanacions que ens ha donat avui la nostra col·laboradora, l'editora del portal de viatges tusdestinos.net, la Maria Jesús Tomé, que ja sabeu que en aquest portal trobareu tota la informació, no només sobre aquest viatge, sinó sobre tots els que ella ha fet amb la seva família.
Correcte.
Maria Jesús, ens trobem el mes vinent. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, Esther.
Adeu. Fins aquí el primer viatge bé del febrer. Salutacions meves i del Daniel Puntipràs a la realització tècnica i no deixeu la maleta gaire lluny perquè el proper dissabte 10 de febrer a les 3 i 3 de la tarda la tornareu a necessitar. Fins aleshores, us desitgem que acabeu de passar un molt bon cap de setmana i fins d'aquí a 7 dies. Que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Esther Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve.